Benvinguts a l'Internauta.
La Plataforma per la Llengua ha estrenat una aplicació mòbil per valorar l'atenció oral, escrita i virtual d'establiments comercials segons l'ús que fan del català. S'anomena CatalApp i servirà als usuaris per ponderar i comentar l'ús del català que fan 1,5 milions de comerços i establiments geolocalitzats per l'aplicació als territoris de parla catalana a partir dels que té indexats Google.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
A l'Internauta d'aquesta setmana anem a parlar de llengua. Ha estat un llançament potent el d'una aplicació, CatalApp, que serveix, que sobretot el que fa és identificar quin nivell d'atenció al client, de servei, d'amabilitat amb la llengua tenen els comerços de tot el país, de tots els països catalans. Això ha estat una iniciativa, com tantes altres, de la Plataforma per la Llengua, plataforma-llengua.cat o català.cat, trobareu més informació, però sobretot tenim amb nosaltres la directora de la plataforma, la Neus Mestres, amb la qual parlarem de tot això. Neus, benvinguda.
Hola, gràcies.
Ha estat un llançament bastant espectacular el de català. En molts pocs dies heu tingut 10.000 descàrregues,
sí,
que és una xifra important. Què és CatalApp? Imaginem algú que no sap encara de què estem parlant. Tu t'instal·les al mòbil CatalApp i què fas amb això?
Doncs bé, és una aplicació que serveix sobretot per valorar el que és la utilització del català en els comerços, en establiments, en despatxos d'advocats, d'arquitectes, en serveis, a tot arreu on atenguin públic. Doncs és una app pots valorar doncs, realment l'atenció que reps oralment, l'atenció que reps escrita i l'atenció que hi ha més virtual.
Quina és la raó per la qual feu això? Què busqueu en català?
Bé, doncs el que busquem sobretot és promoure la difusió del català, promoure l'ús del català amb normalitat. La Plataforma per la Llengua treballem en tots sentits per promoure i per l'ús i la cohesió social a través del català. I per tant, amb l'app el que pretenem és això, justament.
L'app parteix ja d'una base, és a dir, ja està preparada amb comerços de tot tipus, feu servir bases de dades de comerços, és a dir, l'usuari no ha d'entrar i posar a mà el nom del comerç ni tot això, sinó que tot això ja li ve molt definit i és molt senzilla de fer servir.
Sí, 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 és molt senzilla. Hi ha més d'un milió i mig de comerços.
De tots els països catalans?
De tots els països catalans, de tot el domini lingüístic català, des de inclús l'Alguer, la Franja, també la Catalunya Nord, País Valencià, les Illes i Catalunya. I realment doncs, és una app que és molt senzilla d'utilitzar, és molt intuïtiva, i el que es fa doncs, és pots cercar els establiments tant pel nom, si tu coneixes el nom de l'establiment sí que el pots cercar, i si no, el que fa és, per geolocalització, t'ubica allà on estàs i pots trobar tots els establiments que tens al voltant o aquell establiment en el que estàs.
Llavors, quan estàs, marques, demanes marcar, i aquí pots triar un menú que selecciones atenció...
Sí, tu pots triar, inclús a través de diferents menús pots dir, doncs, per exemple, vull que em seleccioni només els restaurants o només els hotels o només els despatxos, i pots seleccionar aquests menús, i és una manera de filtrar i per trobar més ràpidament, perquè clar, amb un milió i mig d'establiments doncs realment costa a vegades de trobar, però amb una mica de paciència realment es pot trobar tot.
Això té una doble funció, no? És a dir, per una banda tu pots fer, però per una altra tu pots saber davant mà com te van a tractar, no? És a dir, tu dius, escolta, jo me'n vaig a un poblet i vull una casa rural, i entre tres que puc triar, mira quina m'atén millor en català, no?
Per exemple, sí, sí. Sobretot, o sigui, les utilitats de l'app és que prèviament que tu vols utilitzar un comerç o vols anar a un establiment, doncs poder veure realment si aquell establiment t'atendran o no t'atendran en català, si la retolació també està o no està en català, i si hi ha tota la informació bàsica en català. Això ho pots fer servir per valorar-ho prèviament. Després també pots fer la valoració posterior un cop has sortit de l'establiment, has utilitzat aquell comerç, i realment és important llavors doncs, que clar, queda aquella informació i després aquesta informació la podem utilitzar tant per tenir dades a nivell global com a entitat, ens pot ser molt útil per saber quina és la situació real del català, com a nivell d'usuari i ciutadans que tenim dret a això, a poder ser atesos en català, a poder tenir la informació en català, i és una manera més de donar una opció als comerços a adaptar-se a aquesta situació, a aquesta demanda del mercat, per poder ser atesos en català.
Clar, perquè vosaltres ja fa molt de temps que insistiu en el dret del consumidor, és a dir, el català com un dret de consumidor, no? Hem vist aquestes polèmiques a vegades molt essencialistes sobre coses que a vegades, especialment diaris de Madrid, fan unes polèmiques estupendes sobre coses que ningú sap de què estan parlant. Vosaltres insistiu molt en aquest element dret de consumidor, és a dir, escolta, jo igual que vull saber si aquell electrodomèstic me'l vendran en bones condicions o no, vull saber si m'atendran com jo vull o no, no?
Sí, és això mateix. O sigui, és un element més a tenir en compte a l'hora de decidir, a l'hora de triar, no? A l'hora de triar comprar una cosa a un lloc o a un altre. De la mateixa manera, això, que com molt bé deies, si volem, per exemple, volem anar a un hotel i tindrem en compte si aquell hotel doncs, fan bon menjar, doncs també un altre element que creiem que és interessant és doncs, poder saber si t'atendran en català o no. I per tant creiem que és una informació útil que fa que aquest element de la llengua sigui útil de cara a decidir si podràs anar a un restaurant o un comerç.
Això al final pivotarà molt sobre una xarxa de voluntaris, és a dir, si jo vull me la baixa i faig, però diguem que no n'hi ha una organització que centralitzada que fa que tot això funcioni, sinó la pròpia voluntat dels usuaris de l'app.
Sí. Realment, o sigui, a més, la Plataforma per la Llengua tenim una xarxa de voluntariat molt, molt gran, però a banda d'això doncs, també comptem doncs, amb els 13.000 socis que tenim a la Plataforma per la Llengua, més de 13.000, vaja, i creiem que és important que tota la societat en general, tothom que està sensibilitzat i qui creu que és important tenir una bona responsabilitat lingüística, doncs creiem que actuen com a voluntaris per fer que això vagi creixent, que es vagi utilitzant cada cop més aquesta app i realment puguem tenir aquesta informació.
Una curiositat, heu previst, per exemple, que un local tinga, posem per cas, mala puntuació, però que després canvie, que es puga canviar això, que si ve una persona darrere puga modificar o que puga haver un historial de com s'anà modificant o alguna cosa d'aquestes?
Sí, el cert és que l'app permet veure doncs, quantes valoracions ha tingut un local, per tant, es tindrà en compte tant valoracions positives com negatives. I si un local s'adapta i canvia i millora la seva responsabilitat lingüística en aquest sentit, doncs és una... Bé, doncs l'app permet que les valoracions que hi hagi posteriors siguin més positives i finalment hi ha una mitja, vull dir, el color, com si diguéssim que surt de la cara contenta o enfadada de l'app, perquè la valoració es fa amb 5 cares, no? Hi hauria la cara més enfadada, que és la que realment doncs, no ha rebut una atenció oral
o de l'actuació
correcta, i la cara verda, com els colors del semàfor, no? I llavors la cara verda doncs, la contenta, no? I realment, doncs, en aquest sentit, ja es fa una mitja, i o sigui, l'app ja permet que surti una mitja i que realment, si hi ha moltes més valoracions positives, la cara que surti doncs, sigui la positiva.
Us ha arribat algun comentari d'empreses de com han rebut aquesta iniciativa?
Bé,
hotels, bars, això que
comentàvem. Sí. No, hotels i bars ho han rebut molt positivament.
Ells estan molt acostumats, perquè els TripAdvisors, els no sé què, ells estan absolutament acostumats a que els clients els puntuen, no? És una cosa que no els ve de nou.
Sí, nosaltres de fet hem parlat ja amb xarxes de comerciants i ens hi estem posant d'acord per poder treballar més a través de l'app, doncs poder millorar, poder-se adaptar. I realment, de moment, és positiu el que és la recepció. Tampoc hem anat a parlar amb tots els comerços,
però... Acabeu d'eixir, també, no? Vull dir, suposa que això és un projecte que que us plantegeu a un termini no de poques setmanes, com esteu ara.
No, ara mateix acabem de sortir, ara mateix, a més, si et baixes l'app, doncs tens bastants comerços, déu-n'hi-do els que ja comença a haver-hi ara valorats, però hi ha bastants comerços que, clar, que encara no hi ha hagut una valoració.
Això que comentàvem abans del consum, no? Del discurs sobre la llengua, també com un discurs sobre el consum, que és un discurs que aparta o que posa de costat discussions més essencialistes sobre la llengua. Aquests dies hi ha hagut algun diari, sobretot de Madrid, que ha fet especulacions molt estranyes respecte a aquesta app, no? I que ha dit moltes tonteries i coses d'aquestes. Clar, l'app només valora l'atenció en català, no és cap objecte de pressió, ni valora l'atenció en altres llengües. Evidentment, un comerciant, quantes més llengües puga atendre un client millor, això ningú discuteix. Us ha sorprès que encara a hores d'ara, aquestes alçades de la vida, n'hi hagi gent amb la mentalitat tan curta, tan curta, tan curta, que no sigui capaç d'identificar realment el que s'està fent?
La veritat és que estàvem bastant preparats perquè ens imaginàvem que hi podria haver aquesta reacció. Però també, en certa manera, creiem que hauria de ser el més normal del món. O sigui, és un element més i creiem que poder reclamar ser atesos amb la nostra llengua és el més normal. O sigui, hi ha llengües arreu del món que són oficials als seus països i que són inclús de molts menys parlants que el català i poden viure en plena normalitat, fet que nosaltres no podem fer-ho. I, per tant, creiem que és un tema més aviat ideològic i que realment s'ha de combatre, no? Creiem. I sobretot doncs, el que creiem és que és important que la gent que realment creu que és una eina útil doncs, pugui utilitzar-la.
Vosaltres ja fa molts anys que feu, diguem, el seguiment, la radiografia, aquest informe que feu de com està la llengua. En quin moment diries que estem?
Bé, ara mateix la llengua, com ve en alguns informes que traiem des de la Plataforma per la Llengua, diuen, la llengua ha millorat moltíssim, la llengua catalana creiem que té molta vitalitat. Ara tenim molta feina encara. Tenim molta feina, sobretot en aquells àmbits en què l'Estat intervé, en aquells àmbits que realment hi ha lleis que obliguen a utilitzar altres llengües i que no permeten o no proposen que es pugui parlar en català. I per exemple, doncs, àmbits com la justícia, àmbits com l'educació, han estat doncs, àmbits que més s'ha patit. I en canvi, doncs, en noves tecnologies, a internet, tots els àmbits en què realment no hi ha lleis que intervenen, tenen molta més vitalitat.
Hi ha hagut algunes notícies els últims dies interessants. Per exemple, el País Valencià dues molt interessants. No? Una, quan el Departament d'Educació proposa a les escoles diversos models lingüístics, del més suau respecte al català al més intens respecte al català. Els propis col·legis discuteixen i la majoria opta pel més intens a favor del català, cosa que és una novetat molt interessant, o en un terreny comercial, diguem, la iniciativa de Ventura Pons, de que els cinemes Texas, que a Barcelona han estat una experiència d'èxit de fer cinema en català, un altre dels terrenys on estem coixos, l'ha traslladat a València i està sent un gran èxit també a València, no? Sí. A vegades no som massa porucs nosaltres mateixos, quan deixes que les coses funcionen, dius, caram, doncs si la gent ja ho fa servir, no? Sí. No tenim la sensació de que a vegades nosaltres mateixos ens frenem més del que seria raonable?
Segurament. De fet, sí que penso que realment tenim un cert complex d'inferioritat, no? De com si fos una llengua de segona categoria, no? I no és així. És una llengua que és parlada per més de 10 milions de parlants, I creiem que és important fer-ho sentir, això, prendre consciència d'això i inclús fer-la comuna en totes les persones que realment venen a viure aquí, en tot el domini lingüístic català, que són moltes i que a més acaben arrelant i creiem que realment és important que aquesta llengua acabi sent doncs, la llengua d'ús comú entre tots els parlants.
El Principat està en un moment molt especial, clar, la possible proclamació de la independència, d'una república catalana independent, està aquí al costat, i és una possibilitat real, i evidentment aquesta part que tu comentaves abans, de dir, n'hi ha uns problemes per la llengua derivats de situacions legals en les quals es fa predominar l'espanyol o el francès, se suposa que en cas d'una proclamació d'una república independent, com ja passa a Andorra, un coprincipat independent, aquests problemes legals desapareixerien. No? Això seria un canvi molt radical, però vosaltres heu treballat quina posició, penseu, o quin estatus, o com hauria de ser la situació lingüística en una Catalunya independent?
A veure, nosaltres creiem, en primer lloc, creiem que si hi ha una Catalunya independent, realment el català millorarà, tindrà diversos avantatges. Tota aquesta part, doncs, que dèiem de lleis que estan imposant el castellà, doncs, realment millorarà. I el que sí que és cert és que creiem que és important, doncs, que el català tingui una situació d'avantatge, com si diguéssim, no? Perquè per aconseguir la plena normalitat, de totes maneres, és important que hi hagi aquesta situació d'avantatge. El que sí que creiem també és que tot ciutadà ha de poder viure sense tenir problemes per la llengua. D'acord? Des de la Plataforma per la Llengua creiem que és important que no hi hagi problemes per la llengua i, per tant, doncs, qualsevol ciutadà pot voler ser atès amb una llengua o amb una altra i sense cap tipus de problemes. Principalment...
Ara, per exemple, fa molt poc la Generalitat ha tingut un gest que és aquest de que el telèfon d'emergències es pot telefonar en 50 llengües diferents, no? Que és bastant espectacular perquè 24 hores al dia tu crides en euskera, en wolof o en alemany per dir tres coses molt diferents i t'atenen immediatament en eixa llengua. Aquest seria un model, aquest model de disponibilitat lingüística respecte al que el ciutadà necessita? És a dir, no tant obligar el ciutadà a passar per un filtre com posar-se a disposició del ciutadà. Això seria un bon model de gestió lingüística?
A veure, el que creiem és que el català hauria de ser la llengua principal. O sigui, la llengua d'ús normal, quan t'atenen a l'administració pública, en qualsevol situació. Això és el que creiem d'entrada. Llavors, a banda d'això, si la persona, doncs, té més dificultats o el que sigui, el que considerem és que és important que no hi hagi problemes. Però creiem que el català ha de ser la llengua comuna, la llengua transversal, d'ús comú entre tots els parlants, entre tots els ciutadans del nou país, i això no creiem que hagi de canviar. Ara, és important que ens adaptem a la situació multilingüe que hi ha, i això també doncs, crec que és important i que hi podem posar eines, però això ja surt fora del que és el que fem des de la Plataforma per la Llengua.
Tornem enrere, no? Perquè hem començat parlant directament de l'app, però no hem parlat de la Plataforma per la Llengua. Com hi definiries algú? Vosaltres feu servir aquest eslògan de l'ONG de la Llengua, no?
L'ONG del Català.
L'ONG del Català. Com li definiries a algú que és la Plataforma per la Llengua? Allò que diuen de l'ascensor, en un minut, com es defineix?
Sí, doncs la Plataforma per la Llengua és una ONG que porta més de 23 anys treballant i creiem que, el que treballa sobretot la Plataforma per la Llengua és per promoure la plena normalitat de l'ús del català, la cohesió social de totes les persones ciutadanes a través de la llengua i promoure sobretot això, poder viure i poder tenir tots els mateixos drets que altres ciutadans amb la nostra llengua.
La Plataforma existiu a tots els països catalans, teniu gent a tot arreu. Evidentment, les situacions lingüístiques són diferents, no? Tot i que últimament suposa que valoreu també com tots que al País Valencià i les Illes la situació ha canviat molt a millor, no? Que s'estan donant uns passos molt accelerats.
Sí, sí, hi ha hagut uns passos impressionants que creiem que són molt favorables. De fet, ho valorem molt positivament, creiem que és important que s'avanci en aquest sentit i evidentment, això també doncs, ajuda a que la unitat de la llengua sigui encara millor i que tinguem més força a l'hora de defensar-la. Vull dir que creiem que és important.
En els últims informes vaig llegir una cosa que em va xocar un poc, perquè era una tendència que més o menys tots intuïem, però que no es posava clarament en qüestió, que era la situació de la universitat. I la universitat, que havia estat tradicionalment un baluard de la llengua, un lloc on la llengua, sobretot la llengua, feia alta cultura a través de la universitat, sembla com si aquí sí que estem fent passos enrere preocupants, no?
Sí, el cert és que la universitat s'estan fent bastants passos enrere. Des de la Plataforma per la Llengua fem una campanya de tens els teus drets a la universitat, tant pel que són els graus com pel que són els màsters i postgraus, i creiem que és important doncs això, promoure molt aquesta campanya, realment que des del que és el col·lectiu d'estudiants puguin ser conscients i prendre consciència d'aquests drets, que és el que promou aquesta campanya, i creiem que és important doncs això, fer valdre els seus drets doncs a l'hora de fer la matrícula, però també a l'hora de la docència, no? En els moments de la docència realment hi ha unes dades bastant esfereïdores de l'ús del català, i sobretot doncs inclús doncs de possibilitat de fer l'examen en català, les proves en català, i per tant creiem que s'ha de treballar en aquest sentit.
En la universitat s'hauria de distingir entre grau i màster? Ho dic perquè, clar, el màster ja no és ensenyament, diguem, obligatori.
Obligatori
no és tampoc, sí, el grau, però vaja, diguem, reglat, sí, tal. Té un punt més comercial, totes les universitats, sense agradi o no, fan un punt més comercial. Normalment és molt més internacional, és a dir, s'hauria de... En molts països europeus, per exemple, és molt habitual que els màsters siguin directament en anglès. S'hauria de fer una distinció entre aquestes dues etapes, és a dir, assegurar més el grau com,
sí,
un lloc on...
De fet, el que potser és important és que hi hagi, realment a totes les universitats, hi hagi un reglament d'usos lingüístics, que per exemple ara estem treballant en una campanya amb la UPF, que hi ha les eleccions del nou rector, i estem treballant amb els dos possibles rectors, amb els dos candidats a rector, estem treballant doncs amb uns compromisos pel que fa a la llengua, no?, dins de la universitat, i amb uns compromisos en aquesta, o sigui, en la candidatura, en la proposta de candidatura. I una d'aquestes propostes és doncs que realment en la UPF doncs hi existeixi dins dels estatuts un reglament d'usos lingüístics. Creiem que és important que hi sigui. A la UB i a la Universitat Autònoma sí que hi és, sí que hi són aquests reglaments d'usos lingüístics, i creiem que a la UPF també hi hauria de ser, perquè això milloraria realment molt. A nivell de màsters i postgraus, és cert que hi ha una part doncs molt més internacionalitzada, que també, a veure, potser amb aquest reglament d'usos lingüístics és on s'ha d'acabar de fer la valoració de què és més adequat, no? Creiem de totes maneres que és important que no es deixi d'utilitzar el català i que no es deixi, que els alumnes no deixin de tenir dret a poder fer-ho en català.
Clar, perquè a vegades aquí n'hi ha una confusió, no?, que és entre... És a dir, una cosa és el dret a tu poder fer les coses en català, una altra obligar algú a fer-les, no? És una distinció bastant important.
Sí.
I no necessàriament una cosa implica l'altra.
Sí, això és així, vull dir, és... Sí.
En el cas de les universitats, sí, i en el cas, suposo, en els comerços de l'app també deu passar, no? Ens trobem, per exemple, a Barcelona comença a passar que en algun lloc el cambrer tampoc parla ni tan sols espanyol, no? Ja directament parla anglès o parla rus o parla...
Sí.
En les universitats pot arribar a passar això, no? Que n'hi ha màsters, sí, en els quals tal. El català, tradicionalment, la situació de diglòssia sempre l'ha tingut respecte a l'espanyol o al francès, no? Però estem entrant en un escenari nou. Com ho viviu, això, aquest escenari, sobretot l'anglès, com a possible factor de diglòssia també en determinades situacions?
En certa manera, bé, la plataforma en realitat tampoc volem entrar en aquest tipus de debat, eh? Però de totes maneres considerem que l'anglès no, ara mateix, tal com està la situació, no hauria de suposar un problema pel català. O sigui, creiem que realment amb el que ens comparem i amb el que ens trobem amb situacions desfavorables és respecte a l'espanyol, bàsicament. Vull dir que en principi creiem
encara
que és important...
Encara no valoreu...
No, creiem que és important que coneguem, o sigui, que tota la ciutadania pugui dominar diverses llengües. Creiem que és important que es pugui dominar tant l'anglès com el francès, com l'alemany o les llengües o el xinès. I per tant, en aquest sentit, de moment no veiem que hi hagi una dificultat molt, molt gran.
Mm. Em permets fer-te una pregunta personal com a exemple? És a dir, com arriben nous mestres a l'activisme per la llengua? Què et passa? Com és que de sobte un dia dius, aquest és el meu camp?
Sí, a veure, més que de sobte, o sigui, jo fa uns quants anys que, perquè uns quants anys que estic amb l'activisme per la llengua, perquè vaig ser fundadora de, o sigui, vaig formar part del grup de fundadors de la Plataforma per la Llengua l'any 93. Abans de fundar-se la Plataforma per la Llengua ja hi havia un grup d'activistes per la llengua que érem el col·lectiu L'Esbarzer, que és d'on va sortir la Plataforma per la Llengua, i érem doncs un grup que vam començar allà a fer activisme per la llengua. Per tant, fa uns quants anys que sóc activista per la llengua. Després he tingut doncs professionalment altres tipus de dedicacions, però el tema de la llengua sempre l'he portat, sempre l'he portat a dintre i sempre...
I el balanç, perquè a vegades passen coses que a mi em xoquen molt. Per exemple, l'altre dia, no sé com, vaig anar a parar a un vídeo em sembla que era de la Crida a la Solidaritat, per tant estem parlant fa molts anys, en el qual Àngel Colom i alguns altres activistes eren detinguts a l'estació de Renfe de Sants perquè protestaven perquè no n'hi havia senyals acústiques en català. Clar, això estem parlant ja en democràcia, estem parlant de l'any 85, 86, no? Tens la sensació de que a vegades la gent no valora l'avanç que s'ha fet? Perquè clar, ara això seria impensable.
Sí, ara no passa, en principi.
No passa, no? Però vull dir, quan mires enrere i dius, és que a meitat dels anys 80 encara passaven coses que ara semblen absolutament descartables, no?
Sí, sí, que ara és una mica el que deia abans, no? Que crec que ha millorat bastant la situació. O sigui, ara ens trobem amb situacions doncs, que realment sí que hi ha bastanta normalitat. Bastanta, eh? Tampoc que dic que sigui perfecta, però bastanta. I realment, ara, a nivell d'activisme, penso que hem de continuar. Penso que actuacions com aquesta que es va fer a la Renfe, doncs potser no a la Renfe, però a altres llocs segur que trobaríem situacions de clara, vull dir, que realment no s'estan complint les lleis, i creiem que és important doncs, poder seguir...
I aquesta diferència, el fet de que ara n'hi hagi més normalitat, encara que no suficient, fa més difícil l'activisme? Us costa trobar gent? No us deu costar gaire perquè l'activitat no apareu, però vaja.
Sí, a veure, clar, ara la Plataforma per la Llengua a vegades doncs, té aquest dilema, no? De més la part activista, no? més de carrer, i la part doncs, més d'accions més...
De think tank.
Sí, i sobretot doncs, comunicatives i campanyes comunicatives. Però la part de carrer també la posem molt en pràctica, sobretot doncs, a nivell de les territorials, totes les territorials que tenim a la Plataforma per la Llengua. Creiem que és important mantenir aquest tipus d'activitat perquè és una manera d'arribar a la ciutadania, al carrer, als comerços i que hi hagi participació.
Neus, nosaltres sempre acabem l'internauta amb una pregunta estúpida, que és una pregunta que serveix per fer volar la imaginació, bàsicament, que és... on consideres tu, o on t'imagines tu, que estaràs tu, i en aquest cas la Plataforma per la Llengua, d'ací a 5 anys? Què penses que pot canviar en un espai de temps com aquest? Diguem 5 anys perquè un any és massa poc, i 10, ni idea
sí,
ningú
sí, sí.
de què passarà d'aquí 10 anys, o 5 sembla que sigui un període raonable.
5, esperem que sigui prou raonable per aconseguir la independència. O sigui, això seria gairebé doncs, el primer que esperem que pugui realment ser possible. Jo hi crec, vull dir que espero que sigui possible. Això, a més, doncs, pot ajudar-nos també a nivell doncs, de la resta del territori de domini lingüístic català, doncs poder fer un cop de mà doncs, a tot el que és l'ús i la promoció de la llengua. O sigui que amb això crec que hi haurà millores no només al Principat, sinó arreu del domini lingüístic català. Que la Plataforma per la Llengua hagi crescut en socis. Ara en tenim més de 13.000. Esperem doncs, d'aquí 5 anys, doncs, sí, doncs com a mínim 30.000, com a mínim. I bé, per tant, si en tenim 30.000 a més, doncs tindrem doncs, moltes possibilitats de fer moltes més activitats, haurem crescut amb equip i podrem fer moltes més accions.
Me n'adono de tota manera que no hem donat les instruccions pràctiques a la gent. És a dir, si algú vol baixar-se al CatalApp, sí. Entenc que ha d'anar a les tendes, al Google Play o a l'iTunes Store. Estan les dues versions, Apple i Android, no?
Amb Apple i Android, sí.
Per tant, l'únic que ha de fer allà és descarregar-se-ho?
És descarregar-s'ho en l'Apple Store o en l'Android, en el Play Store. I descarregar-se-la és una app gratuïta, intuïtiva, senzilla de baixar, a més.
No s'ha de registrar ni...
Es pot registrar si es volen fer les valoracions. Si només es vol utilitzar com a consulta, no cal registrar-se. O sigui, pots navegar pel mapa que surt a l'aplicació.
I funcionar sense registre.
Sí, i llavors no cal registrar-se i en cas de que vulguis valorar, doncs sí que t'has de registrar simplement amb un nom i un cognom, o pots posar el nom que vulguis també, si et coneixen en l'establiment i prefereixes mantenir l'anonimat, pots posar un altre nom, després pots posar el correu electrònic i simplement llavors ja pots entrar a valorar, que es pot valorar doncs, més detalladament pel que fa a l'atenció oral, l'escrita, retolació i la virtual, i després es pot fer una valoració global i uns comentaris, que en els comentaris sí que et permet posar valoracions més qualitatives a nivell de l'ús del català, o si inclús vols fer alguna valoració d'alguna altra cosa que no sigui de l'ús lingüístic.
Molt bé. Neus Mestres, directora de Plataforma per la Llengua, plataforma-llengua.cat. Allà trobareu també tota la informació de CatalApp, aquesta aplicació que ens ha servit per parlar de llengua avui així a l'Internauta. Neus, gràcies per la feina que feu, abans que res, i gràcies per haver compartit aquesta estona així a VilaWeb.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
L'Internauta, amb Vicent Partal. En Joan Jofre t'ho resol.
Bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal? Quina hora tenim?
Mira, d'horari d'hivern, les 6:49.
D'hivern, encara?
A veure, d'hivern, d'horari d'hivern. No estem a la primavera. Però això és horari d'hivern, perquè fins a aquest cap de setmana, nosaltres ens registrem abans, doncs fins aquest cap de setmana no canviarà l'horari.
Es canviarà l'horari. Escolta, avui portes un rellotge, perquè de què ens parlaràs avui?
De rellotges.
Avui ens parlaràs de rellotges, però no en rellotges analògics.
No, però amb una mica de motiu. És a dir, el motiu per parlar i per explicar què són els rellotges o wearables, com li diuen els
rellotges
anglesos.
Intel·ligents.
Rellotges intel·ligents, sí. El motiu per parlar-ne és perquè aquesta setmana els senyors de Swatch... Swatch és el gegant aquest suís de rellotges.
Sí, que fa rellotges assequibles, no?
Bueno, depèn de com tu miris. Omega, bueno, Omega és assequible.
Més o menys assequibles, no?
Omega, Tissot, Longines, també. També són seus. L'any passat...
Aquests ja són una mica més d'alta gamma, eh?
Per això, l'any passat van facturar més de 7.000 milions d'euros.
Caram.
Amb rellotges.
No és poca cosa.
O sigui, és un gegant. És un gegant i han anunciat aquesta setmana que es posen al mercat de rellotges intel·ligents.
Som-hi tots, no?
Som-hi tots, el que passa que amb una característica, per això després també ho volia explicar, en el mercat hi han dos grans competidors, els rellotges que funcionen amb iOS, que són els d'Apple, i els que funcionen els d'Android, que són...
Tota la resta.
Tota la resta. Doncs els de Swatch han dit que ells no s'hi posaven per res i que ells feien el seu nou sistema operatiu.
Ah, és a dir, hi haurà un tercer sistema operatiu?
Hi haurà un tercer, perquè aquest del Pebble que jo tinc era un quart sistema operatiu.
El Pebble existeix, això?
Bé, existeix perquè està aquí.
Existeix perquè està aquí?
Sí.
Però l'empresa en si?
Els senyors de Pebble, que van ser dels primers en fer rellotges intel·ligents i l'únic que el rellotge aguantava una setmana amb bateries...
Una setmana, Déu-n'hi-do.
una setmana amb bateries, van ser comprats aquest desembre pels senyors de Fitbit, els de les polseres intel·ligents,
sí,
per la bonica quantitat de 23 milions de dòlars.
I els van treure del mapa.
I en el mateix moment que van dir que havien estat comprats, van deixar de vendre, no només van deixar de vendre, les comandes que estaven fetes, i ara les van servir, van tornar els diners, van tancar plis-plas. No existim.
Havia format part del contracte i van dir...
Sí, formava part del contracte que els senyors de Fitbit volien el know-how de tota la gent que estava treballant a Pebble, es quedaven la gent, es quedaven el que havien fet i eliminaven, però eliminaven del mapa els rellotges.
Perfecte. Què ens explicaràs dels rellotges intel·ligents?
A veure, volia parlar d'això, de que hi ha dos grans sistemes operatius, el de iOS i el de Watch.
Com en els mòbils.
Sí, bàsicament, no? Sí, bàsicament.
Sí, perquè el Windows Mobile, que era el tercer en Discordia,
no,
va...
És com si no existís.
Està desaparegut del mapa. Sí.
I imagina't la complexitat que ha de ser un sistema operatiu que els de Swatch han dit que s'hi posaven, amb tota la potència que ells tenen, però que no pensen que creguin treure un producte al mercat abans de finals del 2018. Finals del 2018, són pràcticament dos anys per desenvolupar-lo, provar-lo i començar a tenir rellotges. Que
I per anar fent prototips fins a treure al mercat.
I per anar fent prototips, que el qual vol dir que durant tot aquest temps que ells començaran a treballar, els altres no s'estaran plegats de...
No els esperaran.
No els esperaran, és a dir, els de Android ja han dit que ells estan posant el Google Assistant, és el... aquest sistema que tu li pots parlar amb un Android i que més o menys et faci algunes coses, en el seu telèfon, en el seu rellotge. Els d'Apple ja tenen el Siri en el rellotge. O sigui, aquests tenen feina per posar-se al dia fet d'aquí al 2018.
Quan parlem d'Android, quines companyies hi ha que estiguin desenvolupant rellotges intel·ligents? N'hi ha moltíssimes, no?
Moltíssimes, però deixa'm encara dir-te una petita tonteria. Els de Swatch no són un no-res. Els de Swatch tenen una divisió especialitzada, per exemple, en desenvolupar xips de Bluetooth per interconnectar el telèfon, bé, per interconnectar altres coses, però ells els aplicaran a la interconnexió de telèfon. I tenen en aquests moments patentat i funcionant el xip de Bluetooth més petit del mercat. Mira, aquí no sabíem què feia, ara anem a fer uns rellotges intel·ligents.
Ja estàvem posats en el mercat una mica electrònic, no?
En el mercat electrònic són molt, molt, molt potents.
Això ho desconeixia. Molt bé.
Apple Watch. Comencem pels d'Apple, que es diuen
Comencem
Apple Watch.
Més famós.
Tenen dos... Sí, però no sé si el que més venen,
No?
Com a mínim van ser els primers que van sortir després dels de Pebble.
Pebble va ser el pioner?
Sí, Pebble va ser el primer.
I tu estaves allà per comprar-lo,
Home, perquè ara no es veurà, però aquí al darrere hi ha la inscripció que em diu que aquest model 2 ja és la segona vegada que jo era un Kickstarter de Pebble. O sigui, vaig comprar el primer a Kickstarter i el segon també el vaig comprar a Kickstarter.
Bé. Caram, molt bé, som-hi.
Doncs, bàsicament per la bateria. L'Apple Watch té un problema, igual que tots els altres telèfons. Et dura 24 hores. És a dir, t'has d'anar carregant el carregador sempre perquè si no et quedes sense telèfon.
És el gran inconvenient, no?
És, de moment, el gran inconvenient. Només funciona amb els dispositius d'Apple. És a dir, si tu tens un Android, no cal ni que te'l miris. No. Allò només funciona...
O vas vestit d'Apple o...
O vas vestit d'Apple o no et funciona.
Val.
Fa temps van treure la sèrie 1, ara estan a la sèrie 2. Val la sèrie 2 a partir de 439 euros. O sigui, no és baratet.
És un altre hàndicap?
És un altre hàndicap i arriba a 1.769 euros. Llavors ja té una corretja d'Hermès i
val, va,
però ja més que el rellotge, més que el gadget, estàs comprant el luxe que hi ha al seu costat.
Té algun avantatge, però, l'Apple Watch?
Té algun avantatge, que està, tot integrat. Està tot integrat. És un entorn Apple, és a dir, si tu estàs en un entorn Apple, tu et poses allà i no cal fer res, a partir de que te'l poses allà funciona.
Ja, se't sincronitzarà tot.
Et sincronitza tot, et mesura el ritme cardíac, te l'envia l'aplicació d'Apple que et mira com estàs tu de salut, et diu el que gastes i el que no gastes de calories.
Les passes, evidentment.
Et diu les passes que fas, et serveix per fer entrenaments, és a dir, tu te'n vas a córrer i et diu has corregut a tal velocitat, has fet això, has gastat tantes calories, i etcètera, etcètera, etcètera. Val. I ho té tot molt, 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 molt integrat.
Val. Aquest seria
el
gran avantatge.
Et serveix per governar el telèfon, a més. Serveix perquè tu puguis tenir el telèfon guardat i no hagis de fer res.
Val.
És a dir, tu vas mirant els missatges que et van enviant, els veus, clar, la lletra és petita.
Sí, però t'hi has de fixar.
T'hi has de fixar. I sobretot, per mi, el millor, 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 millor que tenen aquests rellotges és que et permeten ser discret.
Per què?
Perquè pots portar sempre el telèfon en mode de no fer soroll mai.
Val.
Perquè és el rellotge el qui, amb les vibracions, quan el tens al canyell, et diu que t'està entrant una trucada, que tens un missatge, et diu que tens un mail, et dona l'encapçalament del mail, si t'interessa pots llegir-lo amb tranquil·litat o a l'ordinador o al telèfon, i mai és allò que dius, estàs en un lloc i comença a sonar el teu telèfon com si fos un...
Sí, sí, també és més discret, no? Perquè és a dir...
És molt, 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 molt discret.
Segurament tu pots llegir un missatge, un correu, sense la necessitat de treure el mòbil, que de vegades és com molt més evident, no? Que no estàs per allò que t'estan explicant.
Sí, però té algun altre inconvenient de discreció. O sigui, si tu vas al metro i estàs així, agafat en el metro, tots els que tinguis al costat, quan t'entri un missatge, te'l llegiran.
O hauràs d'agafar amb l'altre.
Has d'anar al tanto.
Has de vigilar.
Hi ha un sistema molt divertit, és a dir, és només per explicar com et mesuren el ritme cardíac.
Com ho fan?
Té uns leds de color verd que t'envien un senyal cap a la sang. La sang, no m'expliquis per què, però quan li arriba llum verda canvia alguna cosa que després, quan el torna a recuperar el telèfon, sap exactament a quina velocitat s'està movent.
És fiable, això?
I això és molt fiable, sí. Però gasta molta bateria.
Gasta molta bateria.
Llavors, si tu no tens en marxa l'aplicació d'entrenament, normalment et fan servir un altre sistema, que són amb uns leds de color vermell, que no és tan fiable i que no t'ho miren tan sovint, però que més o menys et diuen com tens les teves...
Això sí, no et deu gastar tanta bateria, no?
I no gasta pràcticament bateria.
Anem al següent.
Els d'Android. Tu em preguntaves què hi ha? Doncs mira, hi ha Asus, hi ha Sonys, hi ha Motorola, hi ha LGs, hi ha Polars, hi ha un grapat de marques que estan fent.
I tots aquests són compatibles amb un mòbil iPhone?
Tots aquests són compatibles amb un mòbil iPhone i jo us deixaré un link.
Que són egoistes, els d'Apple?
No, no volen complicacions. Bueno, és a dir, tenen un entorn tancat i fan la seva feina.
És a dir, o entres al meu cercle o no entres.
O no entres.
Entrar a mitges no val.
No, jo us deixo una pàgina amb un link on els senyors d'Android Wear, que és com es diuen, et donen un detall exhaustiu de tots els telèfons que són compatibles amb el seu dispositiu de rellotge. I només heu de mirar si funciona o no funciona.
Alguna recomanació? Hi ha alguna marca en especial que estigui treballant
molt
bé?
Passa una mica al contrari del que passa amb Apple. Amb Apple el telèfon és d'una manera i tu pots decidir entre una mida o una altra una mica més gran.
Val.
Amb els d'Android tu pots decidir si el vols rodó, si el vols quadrat, si el vols amb tres botons, amb dos botons, és a dir, el que més us agradi. I estem parlant de preus completament diferents.
Molt més assequibles. No?
Sí, estem parlant de que, per exemple, un Sony et costa uns 120-130 euros.
120-130 comparat amb els 400 i pico
d'Apple. O els 300 i pico del primer Apple que va sortir. Però a la sèrie 2 ja està a partir de 430. O un Motorola està entre 220-280, depèn del model que vagi.
I com anem de bateries amb aquests?
Igual.
El mateix? Un dia?
Un dia.
En canvi, tu tens aquest que t'està durant una setmana.
Al començament em durava una setmana i ara m'està durant 3-4 dies. Clar, també depèn molt de quants missatges reps.
Clar.
És a dir, si comença a vibrar cada 2x3,
allò va baixant la bateria.
El consum s'incrementa i la bateria
baixa en picat.
Baixa en picat.
Què més ens pots explicar dels que són Android?
A part dels que són Android, volia parlar dels altres, de tota l'altra sèrie de polseres. He dit que els de Fitbit havien comprat aquests de Pebble. I els de Fitbit són... ja no són rellotges, sinó que són una cosa molt específica. O sigui, et marquen el ritme cardíac, et serveixen per entrenar, et diuen l'hora, això sí, diuen l'hora, però ja és una cosa molt més concreta. Normalment són petites.
Més limitat.
Sí, intenten fer poc volto. Aquests sí que, llavors, com que tenen menys funcionalitats, dura més la bateria. Hi ha una que pot durar pràcticament una setmana, també, la bateria, però ja només és una cosa molt específica. Et mesuren el temps que tu estàs dormint. I et diuen, tu avui has dormit en fase REM no sé quantes hores. I això, et fan unes gràfiques fantàstiques.
I què et poden dir? Si estàs descansant bé o no estàs
descansant bé? Si estàs descansant bé o si no estàs descansant bé.
Això s'ha posat molt de moda, no?
Sí.
Últimament?
No sé fins a quin funciona.
Ah, això no ho sabem.
Això no ho sabem. I després hi ha uns altres que són molt, molt específics, estan ara a Quickstarter i estan intentant sortir a finals d'aquest any, que és un rellotge especial per jugadors.
Jugadors de què?
Jugadors de jocs.
Ah, jugadors de jocs. Sí. Jugadors de futbol, digue. No els veig.
Per jugadors de jocs. Es diu GameBand i el que volen és dir, nosaltres anem a fer el telèfon més potent del mercat perquè els nostres usuaris puguin jugar al Pong o a l'Asteroids o al Terraria, un grapat de jocs. I realment, si et mires les especificacions del rellotge, sembla un ordinador enorme, però enorme, amb tot de connexions, amb un xip de Qualcomm brutal, 512 megas de RAM i 4 gigas de ROM. És una passada.
És a dir, un ordinador al canell.
Sí, un ordinador al canell. I les altres, el que em queda és, hi ha un grapat de fabricants, Samsung és un d'ells, els de Fitbit, que abans hem comentat, és un altre dels fabricants,
sí.
I si volem anar a cosa barateta, hi ha els de Xiaomi, que són xinesos.
Sí, que també fan mòbils, no?
Que també fan mòbils, i per exemple, per entre 25 i 35 euros, tens una pulsera que t'analitza tot el que vulguis analitzar.
25-30 euros?
Sí.
Això segurament ho hem de comprar a través d'Alibaba, Amazon o algun...
Amazon també t'ho serveix, Amazon. Una mica més car. Doncs si ho compres directament al AliExpress o aquestes coses, que triguen doncs això, un mes a arribar, però t'estalvies uns dinerets. És a dir, és un tipus de pulsera que està molt bé. I encara queden allà amagats Polar i Garmin, que eren els que feien rellotges d'esport fa 5, 6, 10 anys.
Sí, Polar segurament ha anat a menys, Garmin encara continua competint amb Suunto.
Garmin continua competint i competeix bastant, però pels que els feien servir fa 5 o 6 o 10 anys, han tingut una gran sort, i és que han baixat de preu brutalment.
Sí?
Sí, clar, han de competir amb tota aquesta gent. Per un altre costat, els accessoris o les peces que van dins s'han diversificat, n'hi ha moltes, ells poden anar a comprar amb un proveïdor o amb l'altre. Abans pràcticament un rellotge era una cosa que el feien ells a mida. Ara també el fan a mida, però tenen moltes peces que són fàcils de trobar al mercat.
Déu-n'hi-do, tot un món, això de rellotges i els wearables.
Sí, bé, jo ja he vist molta gent que porta un rellotge aquí i la pulsera aquí, és a dir...
Jo no estic veient molts pel carrer últimament, i amb això que et mesuren les passes la gent fa el divertimento aquest d'avui n'he fet 4.000, avui 5.000,
sí,
i la qüestió és anar-se superant.
Més, ni... Clar, els de Pebble, els dies que faig que camino molt, bueno, ara perquè ja no tenen ni el servei aquest, però quan això estava funcionant el novembre i el desembre, m'enviaven un missatge i em deien, avui molt bé, avui has caminat molt, mantén-te així.
Et donaven força. No?
Et donaven, sí, anaven donant ànims perquè seguissis.
Perfecte. Molt bé, hem acabat a les 7, eh?
I 4 minuts.
Tens algun missatge, em sembla.
Sí.
Perfecte. Doncs ara llegir-lo. Ens veiem la setmana que ve.
Ens veiem la setmana que ve.
A reveure.
Adéu.
Potser per tu porto balcons de roba estesa i el meu viure té parets de pedra seca. Potser per tu de barraques i conreus plens d'oliveres. Potser per tu. Potser per tu venen els mesos sense erra, neixen torrents amb l'esperança per bandera. Potser per tu l'estiu és un pont de la primavera. Potser per tu. Potser per tu tinc aquest plor de polseguera, una llarga pena que pesa com una pedra. Potser per tu hem après que la vida no s'espera. Potser per tu. Potser és per tu que tenim deltes i albuferes i temps a les mans per cuidar la nostra terra. Fruita dolça i la verema, un anhel de llibertat, ets la trinxera. Un anhel de llibertat, ets la trinxera. potser per tu arrenca amb vi la nostra festa i s'alça la muixaranga com ho fa el camp la corbella. Potser per tu la gent té ganes de riure per sempre. Potser per tu. Potser per tu de bat a bat obrim finestres i gaudim secretament de tota la brisa que entra. Potser per tu, de la mar mediterrània ets habanera. Potser per tu. Potser és per tu que tenim deltes i albuferes i temps a les mans per cuidar la nostra terra. Habanera.